Esportiva.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Pedro Sánchez és avui a Barcelona enmig del debat obert amb els presidents autonòmics. El president del govern espanyol es reuneix aquest migdia amb el Cercle d'Economia, amb qui tindrà un dinar privat. També hi assistirà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Barcelona, Núria Oriol.
Bon dia. El president del govern espanyol s'asseu aquest migdia a porta tancada i cara a cara amb la junta directiva d'un dels lobbies empresarials amb més pes de Catalunya, el Cercle d'Economia. La construcció de la hisenda pròpia pel nostre país enmig de la revolta oberta en contra pel Partit Popular es convertirà, sens dubte, en un dels grans temes que s'abordarà. En el dinar privat també hi està confirmada l'assistència del president de la Generalitat, Salvador Illa. És la carpeta més delicada de la legislatura pactada amb Esquerra en la seva investidura i el contacte arriba després que a les últimes hores els republicans han exigit al president català i a la ministra Montero passes clares i visibles que s'està aixecant el nou finançament singular. Al vespre, Pedro Sánchez clausura la cerimònia d'entrega dels premis de La Vanguardia en un acte al Palau de Congressos on també hi assistirà el president de la Generalitat i on els dos tenen parlaments. Núria Oriol, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Sara Riera.
José Manuel Álvarez està disposat a anar al Tribunal Europeu de Justícia per aconseguir, diu, que sigui oficial poder parlar català a les institucions europees. El ministre d'Afers Estrangers espanyol ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Madrid, Àngels Lafuente.
Bon dia. El ministre Álvarez està convençut que el català es parlarà al Parlament Europeu aquesta legislatura, que es reconeixerà com a llengua oficial junt amb el gallec i l'euskera. Insisteix que l'entrebanc és només de tipus polític, amb el Partit Popular boicotejant la petició. Davant d'això, el ministre està disposat a portar-ho a la justícia europea.
Con Partido Popular o sin Partido Popular, yo estoy seguro que lo conseguiremos. Y si no, yo estoy dispuesto a llegar al Tribunal Europeo de Justicia, si hiciera falta.
Estem parlant d'un acord entre PSOE i Junts que un any després continua encallat. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Nou descens a les quotes de les hipoteques. Al setembre, l'Euríbor, el principal indicador per revisar-les, s'ha situat de mitjana en el 2,94%. És el nivell més baix des del novembre del 2022. Els que hagin d'actualitzar la quota amb aquest Euríbor de setembre, si la revisió és anual, tindran una rebaixa d'uns 100 euros al mes. Si la revisió és semestral, s'estalviaran uns 65 euros mensuals.
El tall de Rodalies per obres que hi haurà a partir de demà entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders afectarà 15.000 usuaris que trigaran mitja hora més a cobrir el trajecte amb el sistema alternatiu, amb autocars. El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha especificat al matí de Catalunya Ràdio com aquest tall afectarà el temps de viatge.
Sempre que agafes la carretera, un bus alternatiu, un transbordament, suposa un increment de temps de viatge respecte al que és la circulació ferroviària.
Quant de temps calculen, de més?
Al voltant d'uns 30 minuts, però també dependrà de la carretera. El que hem fet és establir aquest servei alternatiu per carretera, intentant fer que sigui moda carrusel en el moment que un autobús estigui ple, pugui sortir i així garantir aquesta mobilitat.
Sapigueu que Renfe ha activat el compte @rotobresvera a la xarxa social X, l'antic Twitter, per informar de l'estat d'aquest servei.
Doncs bé, continuem parlant de Renfe, perquè una trentena de passatgers han hagut de viatjar drets al tren a banda a primera hora del matí que sortia de Lleida cap a Barcelona perquè Renfe ha posat a la venda, per error, bitllets per un tren més gran que no començarà a operar fins demà. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Hola, bon dia. Renfe va anunciar la setmana passada que a partir de l'1 d'octubre es doblarien les places del tren avant, que surt de Lleida a les 7:05 del matí, amb un servei que cobriran dos combois enganxats. Això suposa passar de 236 a 472 places. La companyia ha admès que, per un error, ja es van posar a la venda per avui els bitllets del tren doble, però a l'estació els esperava un tren simple i no hi ha cabut tothom. Això ha retardat un quart d'hora la sortida del tren i una trentena de persones han hagut de viatjar sense seient fins a l'estació del Camp de Tarragona, on s'ha enviat un altre tren des de Barcelona per poder-la reubicar. També hi han pujat els passatgers que sortien des de l'estació tarragonina. Ampliar les places de la banda, les 7 entre Lleida i Barcelona, era una reivindicació dels usuaris que feia temps que denunciaven que era gairebé impossible trobar bitllet per aquest tren a un mes vista.
Es Esports, Marcos García.
El porter polonès Szczęsny ja ha arribat a Barcelona per tancar la seva incorporació amb el Barça fins a final de temporada. A la infermeria blaugrana de Jong podria rebre l'alta mèdica avui de cara al partit de Champions de demà contra Young Boys, també a la Champions masculina, el Girona per Oriol Romeu per lesió per rebre dimecres al Feyenoord. El Barça és líder de primera, amb 3 punts de marge sobre el Madrid, després de l'empat a 1 al derbi madrileny. L'Atlètic de Madrid, Real Madrid, va estar aturat gairebé 20 minuts pel llançament d'objectes al camp després del gol dels blancs. El Girona va empatar a 1 al camp del Celta, és 12è, l'Espanyol 17è, després de perdre 1-0 al camp del Betis, i la jornada de primera es tanca avui amb el Villarreal Las Palmas. A la Lliga Femenina, el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid comparteixen lideratge, tenen 12 punts. El Llevant Badalona és quart, té 7 punts, i l'Espanyol 15è, amb 2 punts. Marc Márquez, quart del Mundial de MotoGP, després d'abandonar el Gran Premi d'Indonèsia. Jorge Martín és el líder de la competició. I a la Copa Amèrica de Vela, avui s'ha de disputar la 5ª i 6ª etapes de la final de la fase prèvia entre Luna Rossa i l'Ineos. De moment, italians i britànics empaten a 1.
Fins aquí les notícies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tertúlia esportiva.
Avui tenim un fantàstic públic. Lloberes, què et sembla? L'Escola Gaia de Barcelona us ha vingut a veure.
Jo, en aquest cas, ja saps tu que són d'una mida així una mica excepcional, d'aquestes que es reprodueixen com els gremlins, saps tu? És a dir, hi havia tota Lloberes. La... No, hi ha gremlins bons. Ah. Ho tenim clar o no?
Pocs, li estàs dient gremlins als nens que ens acompanyen?
Home, tota la ràdio avui n'està plena,
eh? Ja no saben
ni
que són gremlins, aquests nens.
Ells no? Ah, no, us passaré la perra.
Sabeu que és un gremlin
sí,
o no?
Sí, mira que sí, mira
sí.
Que sí.
Ah, sí, no saben.
Clar, i a més, els hi agrada molt.
A veure, com et dius tu? A veure, bon dia.
Em dic Rita.
Rita, què és un gremlin?
Un gremlin és un bitxo així, molt petit.
Veus com
sí. I quan es
mulla... I què els hi passa?
I si es mulla, pues es fa un monstre.
Com la Llobera. Com la Llobera. Li creix el cabell.
Li acabes de dir monstre petit a la Llobera?
No.
Perquè no, surt un defensa de la Llobera, però al moment, eh?
Mira. Ara resulta no. Que la condescendència del mascle apareix ràpidament... Pensar la Lloberes, com si la Lloberes...
Un dia, Lloberes, un dia que et defensa...
Ai, és que no sap encertar la jugada.
Un dia que et defensa,
sí,
ja...
I llavors ja tirem.
Però, que desagraïda que ets.
Ah, que us ha agradat el gremlin gran, també us agradà, perquè jo ja les he conegut per dalt a la d'això i hem fet, diguem, lligams.
Molt bé. Joel, respira fons.
Estic respirant.
Que comença la tertúlia. Vinga.
Passada per Correa des de la darrera, el xut i el gol al 95 de partit.
La gente no se enoja sola, la gente se enoja por algo y nosotros ayudamos que la gente se enoja. No justifico lo que hicieron, pero nosotros también podemos ayudar más y no lo hacemos.
Amb Carme Lloberes, amb Ramon Besa, la Gatudel i Joel Díaz, tertúlia esportiva. Volem començar per això parlant, més enllà del Barça, que ara en parlarem, del Girona, de l'Espanyol, de com estan, de la violència als estadis. Perquè aquestes últimes hores hem vist com hi ha hagut 4 incidents els últims dies importants. El Barça amb aquesta pancarta de Flick exhibida a Mònaco, a l'Espanyol amb aquest llançament d'un got d'aigua a l'àrbitre de l'Espanyol Villarreal, a l'Atlètic Club llançament aquest de bengales de seguidors bascos als aficionats de la Roma, a l'estadi de la Roma, a l'Atlètic de Madrid amb aquest llançament d'encenedors al porter Courtois. No sé si creus, Ramon, que està canviant alguna cosa, si estem tornant a temps passats.
Bueno, una part sí, segurament el context social i polític hi ajuda, no? Estem parlant d'immigració, estem parlant de racisme, estem parlant de l'extrema dreta en un moment en què fins i tot per alguns se fa xamola, com es diu, no? I són els que diuen la veritat, mentre que els altres sempre busquen explicacions o intenten argumentar o explicar el que passa. No sé si som com els anys 70, 80... El Frente Atlético crec que sí que forma part d'aquest passat. És a dir, hi han hagut alguns clubs, com el Barça amb els bojos nois, que després van derivar amb els casuals, que va ser molt directe i van fer fora els bojos. Recordo fins i tot un partit de l'Atlètic de Madrid en què es va guardar un minut de silenci a l'estadi en memòria d'un membre dels bojos que s'havia mort, suposadament per consum de drogues. I aleshores va guardar un minut de silenci de la por que feien. Fins al final s'hi van haver de posar i el president Laporta, que va ser el pioner en aquesta lluita, sí, estava amenaçat.
Que es va posar en risc això mateix, que va estar amenaçat.
I va arribar la sensació de que la gent no podia anar al camp amb la família perquè tenia por. Les brigades també d'alguna manera van ser reduïdes. Recordem que entre aquestes dues faccions hi va haver un mort, que es deia Ruquier, perquè més o menys es batussaven no només al camp, sinó a les afores del camp i no se sabia mai com havien d'actuar. Bé, ara aquests grups actuen molt sovint, però fora del camp. Salten bars, se citen a les carreteres, una mica com fan els clubs holandesos, també els clubs italians, i aquest crec que és el reducte del Frente Atlético, que l'Atlètic de Madrid té una connivència amb aquest grup, i això és reprobable. Després, un altre aspecte. Des de la Lliga de Futbol Professional també es va promocionar el que se'n diuen grups d'animació, per donar més festa a l'estadi i tota la història. I jo crec que aquest també és un factor incontrolable, perquè dins dels grups d'animació s'han començat a infiltrar persones anònimes, suposadament que formen part per animar, però que es converteixen en autèntics gamberros, cabrons, persones detestables, perquè utilitzen justament l'anonimat o el grup aquest per després per fer-hi la seva. No?
I per aquí s'ha de ser radical amb aquest tipus de grups.
Just. I el que no es pot fer és que quan, és com el mateix pacte al racisme. Quan intentes, en lloc de delimitar el problema, buscar una justificació dels teus, és que això no té solució. És a dir, hi ha coses que són objectivables. L'objectivable és que més enllà de l'actitud que tingui el Courtois, més enllà de lo que digui un o que digui l'altre,
no és tolerable,
no és tolerable i menys ha d'estar protegit per el propi club, que és el que passa amb l'Atlètic de Madrid. Després, evidentment, ja dic que hi ha conductes que són molt difícils de poder controlar, però sí que arribarem a entrar als camps amb un carnet que gairebé serà allò que et sortiran totes les dades, o si no, no aniràs al camp. És a dir, si no, és molt difícil controlar aquest tap. I després hi ha d'haver, i acabo, perdó, la denúncia dels propis, la pròpia gent. És a dir, la gent de l'Atlètic de Madrid ahir, que no estava d'acord amb el Frente Atlético, va entrar a silenci i no va continuar els càntics. Però el que s'ha de fer és identificar els emmascarats, els que són, ha set aquest i aquest, i fora. I a partir d'aquí ha de ser exemplar. Fora del camp, que els jutjats decideixin quina és la pena, però si no... I després, una cosa important, que és a partir de l'educació. Avui tenim nanes i nanos aquí. Els pares, per exemple, de les escoles, doncs, a 3 quilòmetres de la pista de futbol, del camp de futbol, a 3 quilòmetres.
I jo hi afegiria la responsabilitat dels mitjans de comunicació. Ja sé que queda molt, molt bé dir-ho, no parlo gens pel que fem en aquesta casa, però és evident que hi ha molts mitjans, sobretot privats, tant a Barcelona com a Madrid, que durant la setmana atien una mena de rivalitat, com si diguéssim, molt primària, generen tertúlies que siguin el màxim d'agressives possibles, i llavors, quan arriba la violència als camps de futbol, aquests mateixos programes es posen les mans al cap i es posen en un pla moralista que és absolutament ridícul. Això per una banda. I per l'altra, en el cas de l'Atlético de Madrid, el que deia el Ramon, la connivència de l'Atlético de Madrid i del seu president, el Cerezo, amb el Frente Atlético és... escandalosa. És escandalosa. Jo diria que és el club d'Espanya que per dimensió té un grup d'animació més identificat amb el nazisme i amb el franquisme, perquè és que són desencomplexadament així. I aquest club no fa absolutament res. Aleshores, jo crec que les sancions...
Els jugadors van anar directament a saludar els ultras. Sí. És que...
Quan va acabar el partit.
Sí, però és que això és la Lliga de Futbol Professional o la Federació Espanyola o la UEFA qui hauria de sancionar molt durament els clubs perquè els clubs es veiessin obligats a traslladar aquestes sancions als seus aficionats, perquè si no hi ha aquesta pressió des de dalt, el Cerezo no farà res mai.
Jo aniria més enllà perquè, a més, m'agrada veure la gran diferenciació amb els diferents esports. Quan en altres esports, per exemple, en bàsquet, ja sé que sempre poso els exemples, hi han justament grans esdeveniments on totes les aficions s'uneixen, etcètera, celebren, i fins i tot viuen una rivalitat que tu dius, jo crec que molt sana i d'una manera molt diferent. Això només passa en el futbol.
I per què creus que és Lloberes? Perquè jo no ho entenc. Sí, per què l'afició del bàsquet és més civilitzada que del futbol?
Bé, no m'agradaria entrar-hi gaire, perquè jo també crec que el tipus de gent és diferent, és a dir-te, i per tant, diferent vull dir-te amb diferents d'això, i no vull entrar perquè aquí em picaria els dits. I llavors, en raó...
És diferent,
no...
vols dir, a veure, jo crec que el futbol agafa més ventall de gent, això, exacte, és molt
persones,
més popular, fa molts més
aquí,
anys...
Amb els eufemismes...
No, però és així, sí. Fa molts més anys que hi ha moltíssima més gent veient, anant als partits de futbol, i per tant això també et porta a que hi hagi doncs, aquest tipus d'actes. proporcional al que, que es troba en altres àmbits de la societat.
D'acord, d'acord. L'únic que jo deia és que per mi hi ha poca decisió de veritat de posar-hi solució. És a dir, la pancarta aquella que vam veure en allà a la de Roma, no? On era?
A Mònaco.
Aquesta pancarta, el club sap qui són. És a dir, jo tinc molt clar, i em sembla, m'és igual el que sancionin les UEFs, les no sé qui,
no, però no sap qui són les dues persones.
Ah, no?
Encara no les ha identificat. Home, el
no
Barça
m'ho crec.
El Barça sí que està fent, està prenent mesures contra tot aquest tipus de comportament.
No, jo parlo d'aquesta pancarta. Aquests dos senyors o qui fos...
Per exemple, la salutació que va fer Nasi, un aficionat del Barça al camp del PSG, el van identificar i li van obrir l'expedient.
Obrir expedient, què vol dir?
Doncs si tu ets soci, t'obren un expedient, llavors la comissió de disciplina ho estudia i et sanciona, et suspèn de soci o en funció del...
Sí, ja, prou, fora. És a dir, fora, és que no cal fer tantes comissions i tantes coses, perquè si no semblarà el funcionariat d'això. Hi ha coses que jo crec que s'han de solucionar ràpides. És a dir, aquests de la pancarta, no em crec que no se sàpiguen qui són, però m'és igual, vull dir-te, m'és igual, vull dir, que es pot fer. I jo dic una cosa, ahir, per exemple, quan es va haver de parar el partit, tinc entès que... Bé, jo perquè vaig alternar amb una pel·lícula, perquè el partit no valia res, i llavors, però tinc entès que... No, fora, la gent fora, si la gent no se sap... El dia que tu tanquis...
El gran...
Un camp, el dia que tu tanquis... No, deixeu-me acabar, sí, perquè...
El teatre, si algú es posa a xiular, no sé què, s'agafa i t'estreu.
O treu la persona...
És el que va fer l'àrbitre, és que el protagonista d'ahir, la persona que més s'ha reivindicat, que sempre estem contra els àrbitres perquè ho fan malament i comencem les escoles i aquest àrbitre no en sap, hi ha una cultura de que a l'àrbitre se li pot dir de tot. De la mateixa manera que se li pot dir de tot, s'ha de reconèixer que tot el que passa ahir passa perquè l'àrbitre fa el que ha de fer, que és el senyor para el joc, adverteix que si continua el llançament d'objectes, pararà el partit, continua el llançament d'objectes, para el partit, se'n va al vestidor, diu, si hi ha una segona vegada, se suspèn el partit. I es va acabar. O sigui, si l'àrbitre no pren aquella decisió, ni se'ns haguéssim entrat
una decisió,
en ambiente de derbi, una mica
una
que deia...
Ramon, una decisió, Ramon, que segurament està subjecta a moltíssimes pressions de la pròpia Lliga,
just,
perquè li interessa,
sí,
perquè no es suspengui el partit per calendari, de les televisions, de tot Cristo. El Simeone va sortir a parlar i va culpar... O sigui, bueno, va fer servir un artilugi retòric, però va acabar culpant Courtois per haver celebrat el gol de cara al Frente Atlético. Bueno, evidentment, potser és evitable aquesta actitud, però no és...
Però el que no podem fer és...
És que les declaracions que tu dius, el Xolo, que les hem sentit, diu, jo no lo justifico. No, sí, ho estàs justificant.
Sí, com...
O sigui, si tu estàs dient que hi ha...
Això és com el de, jo no soy racista, però...
Ho estàs justificant.
Tu el que no pots és limitar, diguem, l'actuació del jo. Entén-me. Fins a determinats punts, però que tu no celebris un gol, i fins i tot amb la teva afició, només, sí, que només faltaria.
Perquè ja. Això, diguéssim, a nivell europeu, és a dir...
També hi ha casos, està passant a Itàlia, però segurament també pel govern que hi ha, està passant a Holanda, segurament, sí, pel govern que també hi ha, està passant a altres camps, que hi ha, està passant...
És a dir, la naturalització, diguéssim, de la ultradreta ha fet que hi hagin més espais d'aquests, sí, visibles als camps.
Però després, en la línia, i acabo pel Joel, hi ha una cosa que és molt important, que és veritat, respecte al paper de que els entrenadors, els jugadors i els clubs han trobat la connivència de la premsa. Perquè la premsa ja no és moltes vegades premsa esportiva, és premsa de club. I la premsa de club fa defensar lo teu, identificar l'enemic, no el rival, l'enemic. Hem passat del lloc de ser el rival, és l'enemic, a justificar absolutament tot el que faci el teu club i no els altres. I això és la deriva que està passant últimament, que ja no em vull posar en qüestions polítiques, però sí que és esportiva. És a dir, no es pot ser... El periodisme, teòricament, ha de tenir un cert distanciament. Un pot ser d'un equip, evidentment no s'ha dissimulat mai, però ha de tenir una certa subjectivitat objectivable. És a dir, el que no es pot fer...
Honestedat.
La honestedat consisteix en dir que el que ha fet el senyor Simeone no té perdó de Déu. O no és justificable. Per tant, si anem fent aquest pack, és que el racisme, és que m'ha mirat malament, o és que m'ha provocat, o és que no sé què, sempre trobaràs una justificació. Sí. I això és el que estem contribuint a fer nosaltres en línia del que deia el Joel i que hi estic molt d'acord.
I això m'ha fet pensar en que aquest dimecres el Girona rep a casa el Feyenoord. El Feyenoord té una afició, em sembla que es van dir la Legió o alguna cosa així, són els ultres dels més violents d'Europa. Que això és una altra cosa que a mi em fot gràcia, perquè la gent del sud d'Europa normalment rebem l'apel·latiu de ser una mica dels salvatges d'aquesta mena de comunitat, i en el cas del futbol no és així. O sigui, els més tarats són els holandesos, els polonesos i tota aquesta mena de gent. Doncs aquesta gent, en el cas del dimecres a Girona, no, ja no és que representin un problema al camp, perquè la majoria no tindran ni entrada, sinó que representaran un problema per la ciutat. Els aficionats del Feyenoord fa anys que van sembrant el terror pels camps d'Europa sense cap mena de problema. La UEFA no fa absolutament res. És a dir,
què és el que passa? Sí,
per mi la responsabilitat és evident, és de qui organitza la competició.
Sí, sí. Jo no crec que ara hi hagi més violència als camps de futbol de la que hi ha hagut fins ara, sinó que hi ha més, una mica més, afortunadament, cada vegada més consciència social, i llavors la gent, quan sent crits discriminatoris, racistes, nazis o violència, es posa les mans al cap, cosa que abans no passava. Abans
no, perquè
el camp de futbol
majoria,
es podia fer de tot,
sí,
i se seguia, i se seguia. El que passa que és cert...
Allà insultar, que s'ho tornàvem a casa...
El que passa que és cert que ara dius, sí que es tornen a veure més grups d'ultradreta als estadis o entre els grups radicals, sí, però com passa, i ho he dit abans, amb altres àmbits de la societat, sí, és a dir, el creixement d'ultradreta que es veu en altres àmbits, també es veu al futbol, perquè al final el futbol representa també una part del que passa a la societat. I a partir d'aquí, o sigui, s'ha d'anar... Parlaves de l'àrbitre, que va estar molt bé, els jugadors van marxar del camp, van estar bé, no entenc que Coque i Simeone, el capità, i l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, per molt que ho fessin amb bona intenció perquè no se suspengués el partit, hagin d'anar a parlar ells amb els radicals, això encaputxats, amb les cares tapades, amb passamuntanyes, o sigui, que vas i han d'anar els de seguretat. Van allà i fora.
Però
fora,
si és que els del Frente Atlético han arribat
a entrar... Han de pagar justos per pagadors, no, però és que aquella zona, tots fora, perquè...
Però això és una mica el lideratge. Si Coque, Jiménez i Simeone, que són els líders de l'Atlètic de Madrid, actuen així, és on està el problema. Perquè han creat una cultura de club.
Si
això va
gent...
passar... Posaré un altre exemple, acabo, Joel. Sí, sí. El Gus Hiddink devia ser, no sé si els anys 90, era l'entrenador del València, va arribar més talla, va veure una esvàstica i va dir el partit no comença fins que no retiri l'esvàstica. Què vol dir? Això és un lideratge. El lideratge del Simeone, del Coque i d'aquells és un lideratge de connivència, no és
no,
un lideratge...
No, connivència no, bueno, és directament... És directament els consideren uns interlocutors vàlids, formen part de la institució. Sí. Jo tinc el club pelat de veure...
Hi ha un altre que seria Eric Cantona, però això seria la reacció just... més ja directa.
El Frente Atlético, jo l'he arribat a veure, delegats del Frente Atlético entrant en un entrenament, tu això ho has de recordar, en un entrenament de l'Atlético de Madrid, parar-lo per parlar amb els jugadors, i els jugadors acceptant aquesta situació de, mira, aquesta gent formen part de la institució, o entrant en una roda de premsa, o sortint els jugadors a donar explicacions als de l'Alfrente Atlético que els estaven fent un escratxe a la sortida del pàrquing. Això passa diàriament a l'Atlético de Madrid.
Encara n'hi ha.
És el propi club,
o sigui,
que els considera part de la institució.
Els Biribiri a Sevilla, el Riazor...
Sí, home, Luz, i tant.
Però una cosa és quan aquests grups formen part de la ciutat...
I els brigades a Cantal.
Formen part de la ciutat i s'atonyinen als bars i assalten quan viatgen a tot arreu, que això forma part del bon lligam que hi ha d'haver entre la policia i el club. Perquè de vegades saps què passa? Mentre s'hostien, amb perdó de l'expressió, fora del camp, els clubs arrenten les mans, diuen, clar, sí, van amb les banderes, són de tal, però nosaltres no hi tenim res a veure. I quan la policia ha aconseguit fotre'ls a dins del camp, diu, ja no és problema nostre, sinó clar, que és problema vostre. Clar. O hi ha una actuació i un protocol col·lectiu, o si no, això no té res.
Jo no us deixaria entrar, ja està. Mal. Simplement ho estalviaria ràpidament. I et dic més, no confonguem amb els grups d'animació que tu has enraonat abans, perquè amb els esports, normalment, una cosa són totes aquestes bandes del futbol, i les altres són grups d'animació, com hi ha, per exemple, en el bàsquet, la penya, Mariquet...
I aquests fan un bon control ells mateixos, ja
tant,
no necessiten...
I tant.
Ara, la gran animació va ser promoguda des de la Lliga.
I són realment, diguem, això, fans de l'esport, del Barça, sigui el Barça, i qui sigui, vull dir, no ho confonguem, per mi això hi hauria una d'això. I també et dic una cosa, després d'haver passat la pandèmia, vols que et digui una cosa? Com que ja hem vist de fer partits a porta tancada.
Home, no, Llobera.
No, perdona. És a dir, ensenyaria ràpid a la gent, eh? És que jo, jo ja us entenc que vosaltres anireu contemporitzant, esperar que aquests gremlins arribin el dia de demà amb una gran educació que no tenim nosaltres, probablement, en canvi no d'això. No, el dia que passen coses importants, estic dient, fora, tota la gent fora, a porta tancada, s'acaba el partit i ja està.
És una manera de corresponsabilitzar també
a tothom, ja està.
Em sembla bé. O sigui, és que has d'actuar així.
És possible que sigui aquesta una solució, però forma part de lo que és la industrialització del futbol. Perquè ve tot això? Que és el paper d'un nou supporter que fins ara no hi era, que és el fan. O sigui, s'ha inventat... Primer hi havia les penyes entre elles tenien el seu control, hi havia les famílies... Tot eren grups, d'alguna manera, que tenien una certa estructura, una certa identitat.
Lobbies de pressió.
Després van venir els grups violents. Els grups violents, en molts llocs, s'han delimitat. I ara hi ha aquests tios que es camuflen,
que n'està ple, sí, sí, a tot arreu, i les bandes organitzades. Les bandes organitzades ja no han d'entrar al camp.
Clar.
Punt. I els que es camuflen dins aquests grups de fans, grades d'animació, altres penys que en bàsquet i això no passa, doncs identificar-lo al propi grup i dir... Fora.
Aquest fora, sí senyor. Recorda l'època de la Porta, em sembla que era jo, perquè en aquells mandat, temps, sí, amb els bojos nois i de Jonsis, sí, que encara me'n recordo, quan ella s'estava fotent fora, encara va haver-hi un marit de que va hostiar amb una rival i no sé quantos, i va haver-hi un cacau d'espant i van prendre mesures ràpidament. Aquell senyor té prohibida l'entrada de per vida. És però a dir, no cal ni anar amb tantes comissions i tantes coses. Un que no sap estar en un lloc d'una manera normal i natural, fora. Ja està.
Però ara, dèiem, parlem d'esbirbir el Sevilla, el Frente Atlético, el Barça també està detectant ara, últimament. I ells són conscients que això està sent un problema, que com a dius fa anys que s'havia intentat, doncs,
de seguida es va prendre...
El que va prendre mesures més radicals, i ara estan notant com, sobretot en desplaçaments, entre els aficionats del Barça s'està infiltrant, està viatjant gent d'aquest tipus de radical
però
violent.
Clubs,
i això
els clubs ho poden solucionar fàcil. Jo no li veig tanta...
Sí, però això si viatgen sense entrada, Lloberes, aquesta gent no passa pel club.
Però això va passar en una època en què la majoria de dirigents dels clubs eren gent propers a la dreta. No tenien la consciència social que hi ha ara. No vull recordar els presidents que ha tingut la Lliga Espanyola als anys 80 i als anys 90. Per exemple, recordar Gili Gil, per en Pau Descansi. M'explico? És a dir, clar, i fa molt...
Són personatges que ja permeten...
Bueno, just, que criaven aquest context. Un cop això ha anat evolucionant, hi ha una certa més educació i una certa conscienciació, s'hi ha de tornar a ser sobre. El que no es pot fer és dir, no, és que això ja estava erradicat i no n'hi ha. N'hi ha i no està erradicat.
A tot això, demà el Barça a punt de jugar el segon partit de la Champions. No sé si confieu que el Barça, després de la patacada contra l'Osasuna...
Patacada, li diem? Aviam, home, és que m'ha fet molta gràcia no veure totes les explicacions... Bueno, explicacions, no, opinions, o molta d'això, com si... Bé, que si l'entrenador es va equivocar amb les rotacions, que si l'altre no sé quant... És que ho dic, deixa'm fer una mica preàmbul abans. És a dir, a mi em fa molta gràcia, perquè realment molta gent no ha planificat mai una temporada, diguem, d'alt rendiment i d'alta... elit, no? I veure com la gent es posa les mans al cap i que li preocupa que... Jo, la veritat és que trobo que és un tio valent.
Hansi Flick.
Sí. Que té un staff, perquè no és ell qui decideix, en aquest cas. Moltes vegades tots sabem quins són els paràmetres que regulen l'actuació de determinats jugadors, és a dir, les preparadors físics, els de salut, els de no sé quantos i d'allò, i porten el còmputo i tota la valoració. Val. Doncs jo el trobo valent. El trobo un tio valent, un tio que, a més, té un criteri i un camí molt marcat, que surt, a més, a la roda de premsa, perquè el partit no n'hi va haver-hi, per tant, ja dic més, ja sé, han fet 4 gols en el Barça, han fet 4 gols. Podríem enraonar també del segon i com va després.
Però el porter també.
L'equip perd i segueix treballant del porter teu, dius?
El Barça, no, nostre.
Bé, jo no entreno en el Barça.
Iñaki Peña.
Ja entraràs, doncs, en el punt aquest. I per mi té molt clar quina és la línia a seguir. Tu tens un partit demà, em sembla que és demà.
Sí.
Demà. És a dir, abans es jugava... cada, posa-li, 2 partits a la setmana. Ara juga cada 3 dies. I, per tant, tu demà, el partit de demà sí que és molt important.
Sí, però...
I tu tens un avantatge suficient. És a dir, per mi em va semblar un plantejament ric, intel·ligent, i que, per tant, doncs, a partir d'aquí... No, sí, però...
Però espera, que jo tinc una cosa a dir, Lloberes.
Sí, sí.
És valent fer una rotació tan bèstia en aquest punt de la temporada, perquè ho diuen els GPS dels jugadors, que hi ha risc de lesió? Em sembla perfecte. Ara bé, intel·ligent, doncs no ho sé gaire, perquè o Hansi Flick no sabia de la dificultat extrema que representa guanyar el Sadar... Perquè tenies un Barça-Getafe a casa, tenies un Barça-Getafe a casa i tens ara un Barça Young Boys,
que
és un equip molt menys perillós. És molt menys perillós que l'Osasuna. Aleshores, jo dubto que aquesta rotació massiva s'hagués de fer justament en el més difícil de 3 partits que teníem seguits, que era el Barça-Getafe, l'Osasuna-Barça i el Barça Young Boys.
T'ho ensenyo com va això. Quan un fa un projecte, necessites un volum volum de partits per cohesionar i acoplar, diguem, el teu equip preferencial. En aquest cas seria, doncs, com un 11 titular, com deia. Ell, amb les dificultats grans que s'ha trobat, perquè crec que té com 8 lesionats i això, el que ha hagut de fer és una emergència ràpida i enquadrar unes peces. Tu dius, i tothom ho diu, és a dir, guanyant 7-1, o no, ni me'n recordo quan d'allò, doncs, era aquí quan havíem de canviar a tal, o era aquí quan havíem de canviar... No, senyors. És a dir, és que això no va així.
És quan ho diu la maquineta.
Tu estàs memoritzant. Tu estàs... No. Aquí...
Jo no veig gaire diferència entre fer la rotació un dissabte o un dimarts al cap de 3 dies.
De fet, dues explicacions. Una són els paràmetres que t'indiquen els preparadors físics i això. I l'altra són el treball, diguem, que ha de fer d'inici un entrenador. Si tu estàs... Allò és un entrenament. Un entrenament més on... Ni, ho vam dir-ho aquí, els 6 primers partits no són encara un projecte per poder decidir i sòlid i poder continuar. Per tant, per mi, excel·lent.
Ramon.
A veure, el que va sorprendre, i crec que més enllà dels paràmetres físics i de tot el que tingui, és que en un mateix partit no juguin la figura, Lamine Yamal, no jugui el capità, Rafinha, no jugui la referència defensiva Íñigo, i sabent que juga el porter suplent. Per tant, això provoca una certa sensació d'inseguretat o què passa. És possible que els paràmetres coincidissin, no dic que no, i també és possible que el Flick es donés compte de que hi ha el partit contra el Young Boys, que és important, perquè més enllà de que sigui un partit aparentment fàcil, es va perdre el primer partit de la Copa d'Europa. Però sí que jo crec que hi ha una cosa que és la percepció, que de vegades és una cultura molt mediterrània. Potser no és una cultura com la del Flick, que és la possibilitat de que guanyant a Pamplona i veient què pot passar a l'Atleti de Madrid era una mica més la possibilitat d'estirgassar una mica més els punts. Estic parlant la sensació del perquè de vegades...
Que sí.
I segon, hi ha un concepte amb el Flick que a mi, jo crec, per lo que jo sé, la Laia, que té més informació que jo, em corregirà o no, una de les coses que tenien al cap el Flick i els jugadors era arrencar bé. Arrencar bé per dues qüestions. Primer, per l'autoestima pròpia i després per guanyar-se el respecte dels altres. És a dir, si tu comences la Lliga, que ja et poses a 4 punts del Madrid perquè vas fent proves i no has fet una pretemporada com Déu mana, si tu ja et vas despenjant a la primera, te'n vas a Norris i llavors tot això se'n va al canyet. Això ho va fer molt bé Flick ja, si us en recordeu, a la Champions que va guanyar a Lisboa. Sí. Entre altres coses, perquè va ser la Champions de la pandèmia. I allà es van jugar els quarts de final, les semifinals i la final en pocs dies. I ell aquests cicles els fa molt bé. És possible que ell digués que el cicle aquest s'acabava justament en el partit de Pamplona. I a partir d'aquí és l'explicació que jo veig. Però també entenc que la part de la crítica és dir que el mateix dia els quatre, diguem, pilars, el fil conductor de l'equip, siguin, doncs potser és discutible.
Una part d'aquest cicle, diríem, s'acaba per Hansi Flick després de l'aturada d'octubre. Aquest és com un objectiu que ell tenia, que és arribar després de l'aturada del 12 d'octubre amb els menys danys possibles a l'equip, perquè és quan recupera jugadors. I a partir d'aquí, amb això, ell fa els equilibris. Íñigo, Lamine i Rafinha eren els jugadors que més que ho havien jugat pràcticament tot i que amb més risc de lesionar-se o de sobrecarregar-se o el que sigui, arribaven al partit. Per tant, ell havia de gestionar això i ho va fer, perquè, clar, i posats a triar
amb
entre
valentia,
un partit de Lliga...
Amb valentia, ho va fer molta valentia.
Amb un partit de Lliga
sí,
o amb
sí,
un partit de Champions, Joel, que jo t'entenc que el John Boyce tothom diria, ah, aquí es guanyem 6-0. Però tu vens de no haver guanyat el primer de la Champions. Clar. I ell, arribar a aquesta aturada, sí, havent perdut 3 punts a la Lliga, s'ho pot permetre. Arribar a l'aturada amb 2 partits de Champions perduts dels 2 que has jugat, no, això sap que no s'ho pot permetre. I, per tant, dins d'aquesta gestió, doncs ell va triar, va fer aquesta aposta, perquè ell
que li podia haver sortit igualment bé.
Era arriscada.
I a mi no em va desagradar l'equip també.
El pla de partit per mi és al·lucinant, perquè amb 2-1 és quan entren Lamine i Rafinha al camp i dius, ho ha fet perfecte. Tot allò que havies anat, que cada moment va canviant el futbol, dius, i ara remuntaran. El sorprenent és que amb els bons al camp l'equip no va enganxar, i del 2-2 possible que té el Ferran Torres en un moment determinat es passa el 3-1.
El que vull arribar a dir només és que no menys tenim aquestes planificacions, aquest treball de la gent, de tot un grup
no
de treball.
Però no s'ha fet, no s'ha fet, Lloberes. Jo crec que aquest cap no s'ha fet.
Va d'allò. Molta gent, quan dic tothom, no dic tothom.
La gent ho va acceptar molt més que d'altres vegades, diria jo.
Només vull acabar...
Molt breu, Lloberes, molt breu, sisplau.
Només vull acabar dient que això ja no és com abans, que a més aviat canviaves en funció de que les necessitats del partit, d'això, ja no és com abans. L'esport ha canviat. I ha canviat tant que només fa jugar en funció d'això, d'aquests paràmetres que enraonàvem.
11:34. Tenim una última hora que ens arriba des de Madrid. Paula Bruixats.
Sí, perquè el Tribunal Suprem confirma que no es pot aplicar l'amnistia als líders independentistes condemnats per malversació. La sala penal del Suprem, presidida pel jutge Manuel Marchena, ha tombat els recursos que van presentar Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull. Confirma, per tant, la sala del Suprem que no pot amnistiar-los perquè, diu, van malversar diners públics per un interès personal, convocant el referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, el Tribunal Suprem, que es manté ferm, no els amnistiarà, i això és important perquè ara tots quatre, Junqueras, Romeva, Bassa i Turull, ja tenen via lliure per anar davant del Tribunal Constitucional.
I això què pot trigar ara a resoldre el Constitucional?
Pot trigar mesos, gairebé anys. Fons del Constitucional fins ara sempre ens han dit que des de que arribi el primer recurs passarà mínim mig any, un any. Per tant, ara ja el que els toca és presentar recurs, demanar el Constitucional que els apliqui l'amnistia i, per tant, ens n'anem ben bé un any o mig any perquè arribi la primera resolució.
Molt bé, gràcies, Paula.
Fins ara.
Ho hem de deixar aquí. Per cert, que dimecres farem un especial matí des de l'Auditori Josep Irla de Girona. Ens podreu venir a veure des de les 9 del matí fins a la 1 per parlar del Girona. Arriba la Champions a Girona i, per tant, volem celebrar-ho també amb els nostres oients gironins.
Caramba.
I farem una tertúlia especial també esportiva i haurem un especial matí.
Som-hi, Girona.
Des de les 9 fins a la 1. A l'Auditori Josep Irla ens podeu acompanyar. Gràcies, Lloberes, gràcies, Vézer, Tudeli i Díaz. Fins després.
Adéu.
En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
Maset, el vi de casa.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Conscient? Què coi vol dir telefonia conscient?
Que t'oferim mòbil i internet com qualsevol altra operadora. Però, a més, som ètics.
Ah, ja us he clissat. Comerç just i bla, bla, bla. O sigui, careros.
Doncs com que no tenim afany de lucre ni expolítics a sou, tenim preus molt competitius. Som Connexió, telefonia conscient.
Nye, 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 nye.
Atenció, amants del col·leccionisme. Torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
Divendres i dissabte, 4 i 5 d'octubre, descobreix els nous segells i monedes commemoratives del mil·lenari de Montserrat.
Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal pel Museu Nacional d'Art de Catalunya.
A la tardor, Barnafil. Aquest divendres i dissabte, a les Cotxeres de Sants.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
És la setmana de la llançaria al Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com ara Triumph, Chantel, Selmarc, Le Charmel, Simon Perell, Philippe Matignon i més. Només fins al 6 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga, web i app.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
El dijous 10 d'octubre, Barcelona il·luminarà el món. Vine a la platja del Bogatell a les 9 del vespre i viu en directe l'espectacle que convertirà Barcelona en un far al món. Una festa de llum, música i art oberta a tothom per donar la benvinguda a la final de la Copa Amèrica. No t'ho perdis. Més informació a barcelona.cat/regatacultural. Ajuntament de Barcelona.
Arriba la Fira de la Galeta de Camprodon i Birba et convida a tastar totes les seves delicioses galetes. Hi haurà música, activitats per la família i moltes sorpreses. Vine al nostre stand els dies 5 i 6 d'octubre. T'hi esperem. Galetes Birba, fidels a tot el que és bo des del 1893.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència sanitària.
La dels metges.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Música, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Horari nou, eh? Sí que anem més d'hora aquesta temporada, sí.
Us agrada aquest nou horari?
Cada migdia a les 12.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Avui estic de molt maleït. Molt bon dia a tothom.
El pa, l'oli d'oliva, la llet, els ous...
Estic suant... Vamos.
Els llegums, les verdures o les fruites.
He trucat als Mossos, eh? Perquè això és denunciable.
Passaran del 0 al 2% de l'IVA.
Dic, no pot ser, home, que comencem la setmana bé.
Que passaran del 5 al 7,5%.
Tenim que parar algun dia, si no, s'explotarà.
Com l'oli d'oliva, que encara és un 59% més car.
Per tant, ja sabeu, bon menjar i bones tapes.
Des del matí de Catalunya Ràdio, amb Gerard Jubany, on havíem atatxat històries de Joel Díaz. Bon dia!
Quanta gent que ha vingut avui aquí. A aquesta hora ens queda pendent parlar de futbol perquè ahir va haver merder el derbi madrileny. Aplaudim. Sí. Fins i tot es va haver d'aturar el partit durant 20 minuts. Sí. Des de la graderia als ultres de l'Atlètic de Madrid van llançar molts objectes al terreny de joc, entre ells molts encenedors, sí, curiosament. Sí, sí. També haurem de parlar de la pujada de l'IVA del preu dels aliments bàsics a partir de demà.
Ah, i de l'actualitat política no en parlarem.
Brasil Aragonès, bon dia.
Bon dia.
Com està?
M'han dit, podeu seure.
No, sí.
Estem asseguts, fa tothom està assegut.
No, d'acord. Bé, m'han dit que heu parlat de mi aquest matí a la tertúlia, pot ser?
No ben bé. Vull dir, hem comentat una mica que era estrany que no fos aquí l'emissora pública per parlar sobre aquesta nova etapa vital que afronta...
Hem ressaltat la seva tradició habitual, perquè ho va fer ja quan era president, que com a president va donar la primera entrevista a una privada, que és un valor molt republicà, i avui ha seguit en això... durant una entrevista a una... que ho hagués pogut fer a TV3, no és perquè no ho fes a Catalunya Ràdio.
No,
però
si
explica,
vol,
explica una mica la lògica del seu govern, que vostè passarà la història precisament per aquestes decisions doncs, del Hard Rock i totes aquestes coses. Per tant, és coherent. Coherent ho és.
Ricard,
coherent ho ha estat.
Si vols, vinc demà.
Sí, sí, encantat. Si ja li vaig dir que si volia venir després, estava encantat.
O demà passat.
O demà passat.
No et molesta.
Quan vostè vulgui. Està convidat, ja ho sap. És la ràdio pública. I la ràdio pública espera que els seus expresidents doncs, també hi parlin. Per tant,
sí,
vostè està encantat i convidadíssim a venir a la ràdio pública. Ja ho sap.
Ho sento com...
Però llavors quan vindrà?
Bueno, sento que m'he quedat una mica...
Quina cordialitat, eh? Quina cosa
vinc ara.
Una mica violent, ara.
No, perquè aquesta nova etapa segur que ha de fer molts TikToks de paella.
Ara estem tots incòmodes.
Moltes coses a dir.
Canviem de tema, que m'estic posant neguitós.
Primer tema pendent.
El pa, l'oli d'oliva, la llet, passaran del 0 al 2% de l'IVA.
Bueno, anem cap a un... Adéu.
Demà s'acaba la reducció de l'IVA que s'aplica als aliments, cosa que vol dir que anar a comprar menjar serà més car.
Però si...
Sí, però...
No, si comprem,
home, a veure, és a punt Barjoan.
Si comprem menys coses, doncs pues no serà més car.
Ah.
Serà més barato. Ah! Jo no soy tonto, eh?
Molt bé. Segur que no, és a punt Barjoan.
No enganyeu els espectadors.
No estem enganyant a ningú.
El que ha dit una imbecilitat...
Si et fixes... Sí. En les ofertes de paga 3 i lleva't 2...
Sí. Sí, 3 por 2, sí.
Et surt més bé.
Molt bé. Si idiota, volguessis fer el favor de callar, Sergi...
Business school.
Molt bé, no et fiquis amb els anunciants. Això vol dir, per exemple, que l'IVA d'aliments bàsics com els ous, la llet, el pa o la fruita passarà del 0 al 2% i que d'altres, com la pasta, passarà del 5 al 7,5%.
Bueno, però no vamos a hacer un problema de eso, ¿no, mi arma?
Home, ¿qué? Maria Jesús Montero, ministra d'Hisenda, bon dia.
Hola. Ya lo calculo bien.
María Jesús.
Momento.
Marichu.
Venga la fiesta. Pues bueno, que ya lo he calculado bien, ¿eh? No hay para tanto, ¿eh? A ver, la música la podemos subir un poco más.
Sí. Aplausos, aplausos. L'acordió.
Es desconcentra el Maria Jesús,
sí,
Montero.
Vol que li baixo la música.
Ai, fa tanto.
Ara,
Venga. Així, ara pot parlar.
Bueno.
Què?
Pues nada, que estáis exagerando, que ya parecéis andaluces.
No, 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 ningú, no
exagera
ningú.
A ver.
Ministra. Però si és vostè la que s'anima tota sola. Vostè està sola. Sí,
claro. Venga, alegría!
Sergi, deixa-ho estar.
A ver.
A ver, què?
Una barra de pan.
Sí, una barra de pan.
Que cuesta 50 céntimos, sí, o menos. Sí, la compra en la Resol.
Sí, 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 però, sí, però
allò és
la barra de pa. Vale,
però bé. La barra de pa, 50
céntimos. A 50 céntimos.
Vinga, anem apuntant.
Y añadimos un 2% de IVA.
Sí, IVA. Sí, sí.
100 céntimos, un 2%, ¿cuánto va a ser?
2 céntimos.
De 50...
Un céntimo.
50 céntimos, sí, más un céntimo. Sí. ¿Eso cuánto da?
51 céntimos.
¡Ah, ya! ¡Un céntimo de diferencia! ¿Eh? De precio, chiquillo. ¿Para eso estáis abriendo el telediario?
Sí, vale, però de cèntim, hombre, en cèntim, escolti'm.
No, no m'estranya...
La barra de pa 50, no sé on la compra vostè, però vaja.
Oh, a la gasolinera.
A la resta.
Claro. Però no usa gasolina.
Apa!
Però no deixar l'acordió, sisplau.
Un
rebujito. Jo així no puc treballar, eh? Un cèntim ha pujat el preu del pa.
Un cèntim, que claro, no m'estranya que diguen lo que dicen de los catalanes.
No comenci amb lo que dicen de los catalanes.
No vagi per aquí, eh? Han pujat el pa un cèntim.
No vagi per aquí. No sé si...
No puc menjar pa amb tomàquet per culpa de la Maria Iassú.
Això perquè no
m'he parlat català com
si fóssim retardats.
De verdad que no.
Bueno, són molts aliments bàsics que pujaran de preu.
Bueno, los huevos.
Sí, bueno, també els ous.
Mi hermano subió un 2%. Sí. ¿Vamos a dejar de comer tortilla por eso?
No, ningú no. Està dient que deixi bueno, de menjar truita.
Si no menjarem puede, menys, ministre.
No. Si no puede hacer frente a la subida del IVA de los huevos...
De l'IVA pues, de los huevos, això
diem nosaltres. De los huevos vamos a hacer una cosa.
Sí,
en vez de hacerte la tortilla de dos huevos, pues te la hace de uno solo.
No, no és el mateix.
Sí. Evidentment. Va, i te come la tortillita...
Hi ha un tema de nutrició...
Pues te la come más despacio, que alimenta más, ¿eh? Te va durar más rato.
No, al final d'any els preus encara pujaran més, perquè l'IVA dels aliments bàsics passarà del 2 al 4, eh?
Bueno, pues qué quiere que te diga, mi hermano, como no consuma alimento básico, ya
no,
está,
doncs, solucionado. Mengem,
cómprate una langosta, la rebosa con foie, la acompaña con un cochinillo relleno de caviar que se lo va a meter con una cuchara por el culo.
Ei, cuchara por el culo. Aquí cuchara por el culo.
Venga,
fiesta!
I deixa
la de russa, ara, què està fent?
Està ballant la polca,
eh? Sí, me gusta amargarse, eh? Que le encontráis pega todo, chiquillo, en vez de estar agradecido de todos estos meses que os hemos quitado el IVA, que lo he estado pagando yo.
Sí, bueno, tú
no pagas res, no pagas res.
¿Qué es el IVA?
Ai, senyor, quan us cansareu de ser uns titelles del sistema capitalista,
Maria
Puccinellis.
Nicolau, bon dia.
Sou uns Puccinellis. Un govern Nicolau. Al servei dels empresaris decideix moure un dit i vosaltres au. Tots a plorar com magdalenes, eh?
A veure, plorar no, però la pujada de preus pot afectar l'economia de moltes famílies.
Que veus que m'afecti a mi la pujada de l'IVA?
No ho sé si t'afecta.
El que heu de fer, estimades titelles del capitalisme, és convertir-vos en els propietaris dels mitjans de producció. I com es fa això?
Com?
Doncs produint els vostres propis aliments de primera necessitat.
Ja, sí, però no podem produir els nostres
Maria,
propis aliments.
Ai, Maria, sí, tu, Rai, que tens terres, però jo visc en un pis de 43 metres quadrats a Nou Barris.
Per exemple.
Excuses!
Home,
que
no són excuses.
No, hi ha gent que viu en un pis.
Que no teniu un vàter a casa?
Sí, sí.
Ah.
Tothom té un vàter
a casa. Vosaltres hi veieu un vàter, jo hi veig aigua corrent i adob natural. Només necessitareu un saquet de terra. Ja. L'entatxoneu tota la tassa del vàter. Ara hi posem l'adob.
No, bueno, Maria, aquí no.
Plantem unes llavors de tomàquet o de carbassó o de pebrot i només falta regar. Eh?
Ai, per favor,
que sigui.
I d'aquí uns mesos, si teniu cura de l'hort, tindreu tomàquets, carbassons i pebrots obtinguts fora de les urpes del capitalisme i del sistema opressor del sector primari.
Molt bé, doncs ja està. Parlem de futbol,
Vinga,
si et sembla, Maria.
Vinga, l'opi del poble. Entre això i la tele us tenen agafats per la pebrotera, eh?
No entenc res. Fa estona, jo fa estona que no...
No, Sergi,
que
clar.
No,
estàs molt blanc, estàs molt pàl·lit, eh?
Em trobo malament. M'està gustant.
Has esmorzat avui, Sergi?
Què et passa? Que...
Bueno, però IVA, qui és l'IVA?
Què és l'IVA?
Sí. Què és el preu de l'oli?
Però la pujada de preus és a partir de demà. Avui encara ho pots comprar barato.
O sigui...
Bueno, barato, sense l'IVA.
I aquest tio on juga? El Barça? És del,
no, és dels no és IVA no. De la penya, però... No.
No és Ivanguera.
No.
No és cap periodista.
I els percentatges, i si jo els meus alumnes els ensenyo a sumar...
L'impost de valor afegit.
Exacte. Sergi, tu el que has de fer és anar a un súper i comprar tot el que puguis ara.
Avui és el dia.
Per fer a còpio. Llavors tu guardes a casa.
Estem fent una crida, la gent?
Sí.
Que vagi a ser
final. Paper de vàter.
Com a la pandèmia, que la gent omplia els carretons de paper de vàter. Segon tema pendent.
Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para...
Yo quiero que el Madrid pierda siempre.
Tots el Barça va perdre dissabte a Pamplona, però la derrota ha quedat suavitzada per l'empat d'ahir al vespre entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid.
Un empat que es va produir en un partit molt tens que fins i tot es va haver d'interrompre pel llançament d'objectes al terreny de joc.
Que es una vergüenza que pasen cosas como estas, la verdad.
Javier Tebas, president de la Lliga, bon dia.
Arriba el día, arriba el día.
Abaixi el braç, si pots.
Bueno, es que tienen aquí el ventanal este que es muy grande, que me da el sol.
Ja, però no cal fer-ho amb la mà així.
Bueno, por esta ventana gigante os podría sancionar la UEFA.
Bueno, calli. Pari de parlar de sancions. Estem parlant dels incidents d'ahir.
Vamos a ver, el tema es serio. No puede ser que aficionados de un club pues se dediquen a lanzar mecheros al terreno de juego. Y menos ahora que el Barcelona acaba de fichar al portero este polaco.
Sí, aquest que fuma tant, ¿no?
Sí, no va por ustedes, pero vamos, que es polaco.
¿Por qué digo? Que s'està mardant. Si és polonès, és polonès.
Vamos a ver, que si un día, Dios no lo quiera, pero que, bueno, que si un día le lanzan mecheros al nuevo portero del Barcelona...
No, pot passar, pot passar.
Que es fumador, pues los va a recoger y se pondrá a fumar un pitillo en pleno partido. que delante de los niños y de las niñas...
Ja, però és que no estem parlant de res de tot això. No sé per què hi pinta el Barça aquí, ni el...
Por el cual, el lanzamiento de mecheros en el campo del Atlético, pues bueno, podría cargar una sanción para el Barcelona.
Para Barcelona.
Por parte de la UEFA.
Bueno, això
el problema d'ahir és que el grup de radicals de l'Atlètic de Madrid va protagonitzar uns incidents greus.
Un grup que no amaga les seves idees nazis, franquistes, o digui-li com vulgui.
Vamos a ver, no mezcle la política con el deporte, porque vamos mal.
No, però si ho barreja són els del Frente Atlético que van exhibint símbols feixistes sense que passi res.
Vamos a ver, el Frente Atlético son unos chicos...
Son unos chicos muy macos.
Bueno, y amantes del... No los conozco a todos, pero vaya.
Ya.
Amantes del deporte.
Sí, pero casi deporte. Todos sí, ¿no?
Algunos sí que lo conozco. Claro. Que no me sé todos los apellidos, que no me lo sé todo, vaya. Pero que el deporte...
Sap el sobrenom, usted, ¿no?
Son amantes del deporte. Y el deporte pues no es ni de izquierda ni de derecha. O sea, el deporte no entiende política. Lo que no se puede consentir es lo de mechero. O sea, eso sí que no. Porque
eso sí que no.
¿El deporte qué es? El deporte es salud.
Sí, señor.
¡Arriba la salud!
Fins un altre dia, senyor Tebas. Gràcies.
Venga, otro día y venga, voy a pedir un taxi.
Abaixi el braç, si pot ser baixi.
Voy a pedir un taxi, venga.
Molt bé.
Més reaccions del partit d'ahir.
No, ser meu, usted es que eso no puede volver a pasar. Con todo el respeto.
Imagino que està afectat pel que va passar ahir al camp de l'Atlético.
Pues mira, totalmente abochornado y profundamente decepcionado con lo acontecido ayer en el Civitas Metropolitano.
Molt ben dit. Doncs mira, si diu bé una cosa...
No se puede volver a repetir nunca más.
Molt bé, molt bé. Una vegada estem d'acord amb vostè.
Está bien. Hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí.
Como presidente del Real Madrid, nunca más voy a permitir que un partido tenso e igualado como el de ayer...
Ahí tú.
No se pite un penalti a favor
de... No estàvem dient això. No ja estàvem dient
qué
això.
Qué vergüenza para las niñas que han venido aquí al estudio, los niños del mundo.
Es verdad.
O sea, para toda la gente que estaba viendo el partido y esperaban, pues me os he dado uno o dos penaltis para nuestro equipo, para así lograr una victoria épica, y no se lo dieron.
No, estàvem parlant de la presència i la permissivitat dels grups ultras al camp de l'Atlético.
No, però a mi que me cuenta. A mi no me lo cuenta, yo sí actué contra los ultrasurros.
Sí, això és veritat. Bueno, no sé si és del tot veritat. Una mica. Però, com a mínim, vostè sí que va treure els ultrasurros de la zona on se situaven històricament.
Exactamente, decimos actuar y los reubicamos
en
el palco. Cogimos y nos pusimos en el palco, quita mío.
Y les pusieron un traje.
Sí. Vamos, como quieran.
Molt bé, doncs.
De mi documental... ¿No vais a hablar o qué pasa?
No hay tiempo, pues no lo he visto.
¿Cómo se llamaba el de hijos de puta?
No tenéis ni puta idea.
No tenéis ni puta idea.
Sí. Ya en parlarem, porque es un documental que a mí me hace mucha ilusión de ver. Vull dir que...
Hombre, ya te digo.
Sí. Fa buena pinta.
¿No me has invitado nunca a hablar aquí o sí?
Sí, y tal.
¿Te he hecho algún buen día de esos?
Sí. Buenas causas. Sí.
Pues invítame algún día.
Pues ya lo farem. Es que usted cree que tiene una idea, una agenda bastante complicada.
Bueno, pero a mí Francia me la pela un poco, la verdad.
Molt bé.
Le français... Se me'n fu pa mal de la fonsa. Jo vengo.
Arriba la novena temporada de BSN Clàssics.
Després de 25 anys ens visita l'orquestra de la Tonhalle de Zúrich amb el director Paavo Järvi i la violinista Lisa Batiashvili per interpretar-nos la setena sinfonia de Mahler.
El 28 d'octubre al Palau de la Música Catalana. Entrades amb fins a un 15% de descompte amb els nostres abonaments.
Més informació a bsnclassics.cat.
Aquest estiu no passis calor. Equipa't amb la samarreta del Mic i els seus amics, la gorra d'estiu i l'ampolla tèrmica del Mic. A la venda a la botiga de TV3.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès. Les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Torna al finançament total només per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, moda, llar i molt més.
Que bé que et va el finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Fins al dijous 3 d'octubre per compres superiors a 200 euros.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
El dijous 10 d'octubre, Barcelona il·luminarà el món. Vine a la platja del Bogatell a les 9 del vespre i viu en directe l'espectacle que convertirà Barcelona en un far al món. Una festa de llum, música i art oberta a tothom per donar la benvinguda a la final de la Copa Amèrica. No t'ho perdis. Més informació a barcelona.cat/regatacultural. Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio.
Els oients pendents, ja em diu que és de Vilafranca, sempre posa Catalunya Ràdio.
La primera consulta rebuda al 636-36-0609. No sabem qui ens l'envia perquè no ens ha volgut dir el seu nom.
Ah, no?
Però només sabem que és una mare de família que necessita la teva ajuda, Joel.
La meva?
Sí.
Hola, Joel, bon dia. Bé, estic fatal perquè ja no sé què fer. Com puc aconseguir que els meus fills tinguin l'armari ordenat de l'habitació? Que ordeni les sabates que sempre tenen pel terra. Fins i tot em trobo jerseis, bueno, hi ha llibres, no sé què fer.
Aviam, hola, hola, companya. Els consultants anònims m'hi referiré en termes de company o companya, si us sembla bé.
Sí, sí.
Aviam, jo no tinc fills i, per tant, el més intel·ligent seria inhibir-me davant d'una consulta que, evidentment, el que demana és experiència. Això seria el més intel·ligent i, per tant, jo faré tot el contrari, vale? Per què no tinc fills? Però he estat fill i sóc tiet i sóc fins i tot padrí. Per tant, tinc una certa autoritat i tinc ulls a la cara i una clarividència que no és normal. Aviam, la companya em pregunta per un tema de l'ordre de l'habitació dels seus fills com si fos un problema concret, aïllat, però tots sabem, i ella la primera, que a casa el que hi té, com a societat en general, és un problema de disciplina. Vivim temps difícils per la disciplina infantil, hem empoderat tant els nens i hem fet tant de casa la pedagogia cumbayà, que és la que t'agrada a tu, Sergi Barjuan, que ara costa molt educar-los perquè, aviam, deixem-nos d'hòsties. Aquí hi ha un elefant a l'habitació, Sergi.
No fullis!
No, metafòricament vull dir. I aquest elefant es diu pagar els nens. A mi em pagaven de petit, sí. Tenia l'habitació ordenada, també. S'ha de pagar els fills ara, a aquestes alçades del segle XXI? No. Per què?
Per què?
Perquè hem après que si paguem el nen, llavors el nen obeeix per por i no per respecte. No, ara el nen se l'ha de convèncer parlant, Sergi. Mm. Ens hem de guanyar l'autoritat amb arguments de pes i sense violència, negociant amb el nen. Per exemple, si el nen no hi ha manera que endreci l'habitació, doncs tu vas a negociar amb el nen i li dius, nen, o endreces l'habitació o et fotré un hòstia que et madré. I així, parlant, dialogant, negociant, dialogant, convencent, sí, 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 és com s'educa.
Sí, sí, sí. Molt bé, la segona consulta també entra dins de l'àmbit de les disputes domèstiques i intergeneracionals. Ens l'ha enviat la Maria des de Barcelona.
Hola, Joel. Primer de tot, que ets molt guapo.
Gràcies.
I segon, la meva consulta és com ho puc fer perquè quan la meva mare pica l'habitació, en comptes d'esperar la meva resposta i que li digui que pot entrar, directament obre la porta i entra.
Ja. Yeah.
Gràcies.
A tu, guapa. Hola, Maria. En primer lloc, gràcies per lo de guapo. No l'he escrit jo, aquesta consulta.
No és... no. Si el teu perfil dret no és gaire bo.
Ja, se m'ho diuen, però també. El tema dels perfils encara no sé com va.
Què respon?
En fi, aquesta noia m'ha dit guapo.
I s'està tornant calvo, Maria. S'està tornant calvo!
No, Armínia. No és veritat. És la llum zenital que em perjudica.
Tinc un telèfon, si vols.
Maria, la meva nòvia també es diu Maria. No sé si captes el missatge, Maria. El missatge és que tinc nòvia i que sóc totalment immune als cants de sirena com el teu. Perquè jo, Maria, al contrari que la majoria dels meus companys, companys i companyes, no formo part d'aquest Sodoma i Gomorra, que és el gremi de la comunicació.
Ah, sí?
Per tant, em sap greu, Maria, però aquest barco ja té capitana, aquest gos ja té qui el passegi, aquest tren ja va ple, aquest coronel ja té qui li escrigui. Dit això, anem a la teva consulta, que em va molt bé perquè ens dona el punt de vista oposat al de la consulta anterior. Si abans teníem una mare descontenta amb els fills, ara que tenim una filla descontenta amb sa mare. Bueno, Maria, la meva opinió al respecte és que si no t'agrada que ta mare entri a la teva habitació sense trucar, ja saps on és la porta. La porta de casa, no la de l'habitació, perquè em sap greu, Maria, però mentre visquis a casa de la teva mare, has de viure segons les normes de la teva mare.
Sí,
i a més, ara qui penso, Maria, si ta mare entra a l'habitació sense trucar, quin problema hi ha?
Ai.
Per què vols tanta intimitat, Maria?
Compte.
Què passa, Maria?
Que
jo sé perfectament el que passa. Et passes el dia masturbant-te, Maria. Això és el que passa. Per això voleu als joves la independència, per masturbar-vos com si fóssiu ximpancers.
Sí, jo quan era jove també jugava molt al rasca i guanya,
Al rasca i guanya,
jugava. Sí, m'agradava molt, sí. Tancava els ulls, deixava volar la imaginació.
I en qui pensava? En qui pensava,
Germania? Bueno, anava canviant. A vegades amb el Charlie Reixac.
Ah, sí?
A vegades amb el Tarzan.
El Tarzan?
Sempre funcionava amb el Tarzan. Ara a vegades hi entra... En Joan Lluís, aquest.
També? El Fran Lluís, també t'agrada?
Sí, clar.
Rasca i guanya, eh?
Tot i que li han sortit unes canetes, t'estàs fent gran.
Però la cana és sexy, eh?
Sí, anem a la cançó del dia.
La cançó pendent. Pues mira.
Bestieses des de l'Ebre a l'Amazones. Hauré acabat nit vestint samaretes.
Aquesta ja havia sonat, no, de cançó?
No, és la Venus, que és de Sabadell, com
sí,
tu.
Va,
es diu Valèria Saurí, i això a mi m'encanta. Aquesta cançó...
Jo també he pensat que era la Su.
Nova de Drink, es diu Segurament, i és una resposta a una altra cançó, al Per què d'en Joan Garriga.
Ah!
Llavors, la Valèria es va emocionar molt amb la cançó Per què d'en Joan Garriga.